246-6096. Bufete Rojas, els especialistes al teu costat.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Encarem la recta final del curs i molts alumnes de segon de batxillerat hauran de triar ben aviat els seus futurs estudis. Poden optar per la universitat, per un cicle formatiu o per incorporar-se directament al món laboral. Es troben davant d'un camí amb moltes direccions i les famílies volen ajudar els fills a triar la millor opció. Com els podem ajudar? Hi ha moltes maneres: jornades de portes obertes, parlar amb els professors o buscar professionals que expliquin la seva experiència. Però el més important és escoltar els nostres fills sense imposar una determinada trajectòria. Tenir en compte no només el seu expedient acadèmic, sinó també el seu caràcter. Perquè l'objectiu final no és acumular títols, sinó acumular experiència i formar-se com a persona a banda de com a professional. Passem moltes hores treballant. Per tant, el més important és acabar fent una feina on ens puguem sentir el millor possible. Però sobretot cal estar sempre oberts a l'aprenentatge, ja sigui viatjant, aprenent idiomes o fent voluntariat. El ventall d'opcions és molt ampli i, per tant, no cal veure la universitat com l'única sortida. Els pares, què podem fer? Doncs avui, a Paraules d'Amor, els nostres orientadors familiars ens donaran pautes sobre com ajudar-los en aquests moments de presa de decisions per poder intervenir sense imposar, per poder acompanyar-los respectant sempre la seva llibertat. Després de la marató que suposen els estudis de secundària, ara toca l'esprint final. I cal estar preparats per animar els fills en el moment que arriben a la meta. Al capdavall, no existeixen les carreres amb sortida. El que sí que existeix són les persones amb sortida. Avui a Ràdio Estel parlem d'orientació professional dels fills. Comencem.
Beginning, the pen's in my hand, ending unplanned.
Doncs ara passen 9 minuts de les 3 de la tarda i estem aquí en directe a l'estudi de Ràdio Estel i acabem d'escoltar el tema Written, on ens diu que avui és el dia on el llibre comença i la resta doncs, no està escrita. Per tant, és un capítol nou en la vida dels joves que avui es preparen doncs, per triar la millor opció de cara al seu futur professional. Per parlar de tot això tenim els nostres tertulians habituals d'aquí del programa Paraules d'Amor. Tenim a la Montse Febrer. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També hi ha en Josep Maria Dell. Josep Maria, bona tarda.
Molt bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Ja sabeu que tots ells són orientadors familiars del FERT i col·laboradors habituals del programa. Doncs com dèiem a la introducció, avui parlem d'orientació professional dels fills. Però abans, el Josep Maria m'ha dit, deixa'm començar sí, a mi avui, perquè els oïdors necessiten que jo faci un parèntesis.
Jo em perdonareu que faci un parèntesis al marge del programa, però jo crec que els nostres fidels oïdors estan esperant aquestes paraules.
Com vols dir, Josep Maria?
Jo crec que sí.
Aquestes no sé, d'altres...
Aquestes
no les sé,
en fin,
no?
Amb nom propi, però moltíssimes felicitats a l'Atlètic de Madrid, virtual campió de la Lliga, amb tot el mereixement, és a dir, no solament pel partit que ens va guanyar a casa el cap de setmana passat, sinó per tota la trajectòria de la Lliga. És a dir, jo crec que s'ha fet justícia. Els culers, per molt que em dolgui, no ho hem merescut aquest any, perquè, home, ens ho van donar fet fins al final. A l'últim partit només teníem que guanyar-lo i no vam ser capaços. Ara bé, un cop felicitat, com s'ha de fer, l'Atlètic de Madrid per ser el flamant campió, també vull llançar un missatge d'esperança pels culers. Perquè aquest any s'han fet les coses molt mal fetes, però penso que la primera decisió és acertada. El nou entrenador, Luis Enrique, ens tornarà al Barça que aquest any hem perdut.
Carai, quin speech, això ho tenies ja
molt llarg,
interioritzat.
Havies dit 10 segons.
Ja
bueno,
està, ja està, vinga.
Va, anem al tema, anem al tema, que és l'orientació.
Aviam si orientem els fills
orientem i a veure
i
si fem
qui és qui,
fills futbolistes o no. Orientació professional dels fills. Es troben en un moment que molts potser no saben què triar. És normal, no?, que no sàpiguen què triar. No són una mica joves? Potser un alumne de quart d'ESO amb 16 anys ja li fan triar les assignatures en funció del que estudiarà. Potser està una mica perdut. Com el podem ajudar en aquesta etapa?
Bueno, aquí és un tema que s'ha de veure des de diversos punts de vista. Una és a l'immediat, l'immediat, que és dir, bueno, mira, hem arribat ja, ja estem ara, i ara hem de decidir que això possiblement...
Decidim,
ja parlarem, sí. Ja parlarem, i a més amb l'entrevista possiblement acabem de polir, no? Però una cosa que em sembla que els pares, perquè ens dirigim a pares, s'ha de tenir en compte que l'orientació és un tema de sempre, amb el sentit, doncs, de que el fet de que s'estigui fomentant fer les coses ben fetes és la millor orientació. Fer les coses ben fetes vol dir el que has de fer, les matèries, les que tinguis, els treballs que hagis de fer. Això és realment l'autèntica. Perquè, si no, al final, el que passa és que tot ho centres en a veure si encertes el grau, l'especialitat, el carrer... Però, a veure, si tot això, si el d'abans no s'ha fet molt bé, molt bé, molt bé, probablement el segon tampoc sortirà. Dic això una mica per fer aquest parèntesi, perquè no es posi nerviosos, perquè si un fill més o menys ha anat bé o s'està fent amb aquesta primera etapa, la segona no es preocupi, que no ens ha de preocupar tant, perquè a última hora el que val és la preparació humana i professional, que com que varia molt, si realment ho fa bé, allò li servirà per sempre a la vida. O sigui, que tampoc és un drama, no és que ara ho creu.
Objectiu, fer-ho bé.
Fer-ho bé.
Val, ja tenim això que ho fem bé, però la realitat és que han de triar alguna cosa. Aviam,
sí, i aquí, com ho diuen allò, cada palo que aguanti su vela. Efectivament, jo crec que la culpa no és d'aquests nanos, eh?
De qui és la culpa?
Dels polítics.
Efectivament. No sé ni per què ho pregunto, Josep Maria.
De tota manera, els pares tenen els polítics.
No, però el sistema educatiu està mal muntat. O sigui, evidentment, cada edat, cada nano madura el seu ritme i la seva edat, però a l'edat que els fan decidir, i ara cada vegada més, perquè amb la nova llei ja resulta que el segon cicle superior de l'ESO ja
t'ho
has de pronunciar. Aviam, o sigui, estem obligant a que es triï un nano amb una edat que no s'ha trobat encara ell, amb la qual i ojo, perquè aquí també hi ha un perill per part dels pares.
Però jo també ja vaig haver de triar ciències o lletres als 15 anys.
Bueno, pues, i escolta, hi ha nanos que estan molt madusos i hi ha nanos potser que no saben encara, és que no ja dic dintre de lletres o ciències el què, sinó si ciències o lletres, imagina't. I hi ha nanos que acaba fent un batxillerat i després es troba que entra en una universitat que és totalment el contrari. I ojo, perquè aquí hi ha un perill, penso, per part dels pares, perquè es poden produir les dues postures. El típic pare que digui, no, el meu fill ja és madur, jo el deixo, no vull influir en el seu futur, i que ell decideixi.
Que triï el que vulgui,
no? Home, tampoc el deixem a l'estacada. Però, clar, tampoc ens anem a l'altra banda a agafar el pare que digui, no, nen, tu has de fer això, perquè el teu avi ho ha fet, perquè ja ho he fet. Llavors, ojo. Vull dir...
Clar, però això la teoria és molt maca, per trobar l'equilibri.
No, jo penso que l'equilibri s'ha de buscar amb el propi nano, i penso que el punt de l'Aureli és el més acertat, és dir, aviam, el que faci, que ho faci bé. I segona, aviam, encara formant-se com a professionals, hem de buscar un camp, poder no tan específic, però algo que ens hi sentim feliços i que ens agradi i que tinguem capacitat per fer-ho.
És que això és molt difícil.
No, però aviam, és que treballar tota la vida amb algo que no t'agrada és molt dur.
Llavors, molt dur,
sí. Si pots estriar i ara al principi potser t'hi pots encaminar, home, potser resulta que el meu fill vol fer una cosa i veus que no té capacitat per fer-la. Aquesta és una altra. Però per poc que pugui, que s'encamini cap a un camp que, bueno, i que s'ho prengui en sèrio. Això jo crec que el de l'Aureli s'ha d'insistir diverses vegades al transcurs del programa d'avui.
Que ho faci bé, que s'ho prengui seriosament, sigui el que sigui el que ha escollit. Montse.
Mira, jo recollint una mica la idea de l'Aureli d'una mica treure tensions i també la teva, de que potser massa especificitat que es demana una mica aviat, jo diria que també els estudis, tant les carreres universitàries com uns cicles formatius, et donen com un nivell de diàleg, no? Una base d'on partir. Però també és veritat que després, quantes persones no treballen d'allò que han estudiat, sinó que després la vida és molt rica i un ja pot trobar doncs, altres camins, altres maneres de fer. Cadascú d'aquesta base que ha aconseguit té com un punt de partida per desenvolupar les seves pròpies aptituds i capacitats personals. O sigui que una mica penso que és de debò que hem de treure com aquest ferro, no? Aquesta tensió com si fos tan, tan dur. Penso que molts pares fins i tot estan tensos quan el nen, la nena, a quart d'ESO encara no sap què triarà.
Ho pateixen molts... potser més els pares que els fills, sí, a vegades, eh?
Sí, i molts d'ells ni tan sols a primer de batxillerat, i alguns acaben de fer la idea el darrer trimestre de segon de batxillerat amb portes de selectivitat.
O fins i tot quan tenen la nota, perquè ara tenen la nota, veuen on accedeixen i potser canvien el pla
efectivament,
inicial.
Davant de l'ordinador, escollint on volen, quina carrera volen fer, encara estan acabant de, no, d'esverinar. Penso que hem de treure aquesta tensió. No la podem transmetre. No la podem transmetre.
O sigui, transmetre sensació de tranquil·litat, que tot això acadèmic, al fi i al cap, és irreversible, no? Si no encerten amb els estudis a la primera, doncs tenen més opcions.
I complementable per moltes altres vies.
Ojo, i no passa res si t'has equivocat, perquè no és el primer cas i tampoc serà l'últim d'un nano que comença una carrera, jo què sé, d'arquitectura...
I no és lo seu.
La fa i diu, no, i lo meu és el dret, eh? Dic, escolta, perquè te'n vas de ciències a lletres. No passa res, eh? I una altra idea que a mi m'agradaria donar pels pares, aviam, no és cap fracàs avui en dia que un nano digui, o una nena, eh? Pare, mare, escolta, que jo no vull anar a la universitat, jo vull fer mòduls de formació professional, doncs, de grau superior o de grau mitjà. Escolta, aviam, eh? Que potser abans, fa molts anys, que deia, no, és que el que té un títol universitari, avui en dia, l'atur està plegat de metges, d'economistes i tal, i en canvi, un bon professional d'una feina, doncs, escolta, es guanya molt bé la vida i es realitza, i el tanto, no tirem per la borda. La formació professional avui en dia té moltes sortides molt àmplies i molt bones.
Aureli.
A veure, jo una mica he anat arran, per això ho he començat des d'un pla una mica més elevat. Arran, és que a mi em sembla que un punt de partida és la idoneïtat, és dir, veure realment, i clar, això no és una cosa que es pot resoldre en un dia, però sí, té que veure molt amb el coneixement, amb els fills, i el coneixement no és el teu només subjectiu, no, també el que dona el col·legi, que també ho donen les notes, que dona la mateixa a l'expedient, no? I no només limitants a ciències i lletres, no, en general, no? És a dir, la idoneïtat. Aquest és el punt de partida, el primer. Després, anirem avançant, si hi ha coses que li van més o li van més. Per què és important aquest? Perquè si això no es dona, tot l'altre és un fracàs. Una persona que no pugui sàpigues parlar bé no pot ser locutor de ràdio. És que li agrada molt la ràdio. Bueno, doncs és igual, tant se val que li agrada la ràdio. No parla bé, doncs no pot ser locutor de ràdio.
Jo no puc jugar a l'NBA perquè
per exemple,
no?
I ara li he posat exemple perquè estem aquí a la ràdio, però vull dir que podíem posar un altre exemple, no? És a dir, primera, la idoneïtat. I això de vegades sí que se sap. I es veu que no pot ser una carrera artística que tant o no, tot pensava el cos la trenca, no és artista, o ciències, i es veu d'entrada el que no pot ser. Per tant, en canvi, si dius apunta maneres, com es diu, sembla que aquest nano tira cap aquí, i veure si és idoni, i a partir d'aquí hi haurà la segona part. Però aquest punt a mi em sembla que és molt objectiu, perquè a vegades els pares, per exemple, El Josep Maria parlava de que els pares poden caure de dos punts de vista, dos extrems, no? Però un és la projecció afectiva, no? És a dir, a mi m'agradaria tenir un fill metge, o m'agradaria tenir un fill advocat, m'agradaria. Doncs això, amb aquest concretament, no et serveix.
S'ha de ser conscient de les
limitacions, amb un altre, sí.
També, no? Però Josep Maria deia això de la universitat com a única sortida, i en realitat sí, podem parlar dels mòduls, dels cicles formatius de gran superior, però sí que hi ha com una mica de consciència de titulitis excessiva. No? Encara costa als pares assumir que potser no aniran a la universitat.
Pues avui en dia cada vegada és menys útil, eh? T'ho dic en sèrio.
Sí.
Vamos, les tasques de cada dia, vull dir, economistes, advocats i tal, que estan a l'atur i en canvi busca un bon lampista i no el trobes. Eh? Li puc vindre el mes que ve, escolti, que no tinc llum, vaig a tope.
Sí, però després aviam, quan orientes a les famílies, a vegades
del
costa.
Dia a dia, eh?
Sí, Montsegue.
Mira, jo una mica recollint la idea de la idoneïtat, no? Qui ens en dona idea de quines són les aptituds de cada nen o de cada nena? Per una banda, el que ja apuntava l'Aureli, doncs l'assessorament per part de l'escola ens pot ajudar molt, pot ser molt útil.
Sí.
Però també l'observació per part dels pares, una observació atenta que pares i mares tenim des de que són ben petitons. Mira les butxaques del teu fill i sabràs què pensa, no? Sabràs els seus interessos, no? Pots veure si la criatura amb 2 anys doncs enfila doncs, les boletes de culleret amb un cordill i té
psicomotricitat
fina, sí. O és una persona que és més brullera amb els ditets, o és un nen que amb els ninos el que juga és a guarir, o a guarir el seu germanet, que està malalt, jugant. És a dir, que ja vas veient, molt més enllà del que dèiem sempre, no? Totes les nenes volien ser perruqueres o mestres, no. Però vas veient una mica doncs, quines són els interessos d'aquesta criatura. I això és una cosa que els pares, sense angoixa, però podem anar interioritzant i anar pensant. Jo tota la vida he vist el meu fill que li interessava, no? La meva filla que li encantava fer enquestes, no?
Sí.
Tenir papers, anar posant segells, no? O un altre que li encantava doncs, l'esport, però a nivells fins i tot doncs, molt exigents. Ja cadascú es va decantant i nosaltres anem observant i, no sé, una mica intervenint oportunament o no intervenint si no cal, però anem observant i anem prenent nota, no?, de les
coses
que... De
tot el que anem veient.
Efectivament.
Clar, el que deia l'Aureli també no és una cosa del final de l'etapa, sinó que és una cosa que ja es pot haver treballat, que ja es pot haver parlat amb els fills, no és una cosa una mica del dia a dia, aquesta elecció.
Dic que des d'un punt de vista pràctic, ja estic parlant com una experiència doncs, que he viscut quan jo havia fet tutories, no?, amb alumnes de batxillerat, doncs jo, una forma, dic que no és l'única, no?, agafava aquests prospectes que de la Generalitat on hi havia tots els estudis, tots, hi havia allà tots. I la primera forma d'orientar el tema, i abans d'aquí hem parlat, és, des d'un punt de vista negatiu, treure allò que realment ja ell mateix ja... I
ja
tu mateix diu,
bueno,
tu, això no, val. Això ja treu molt. I arribava un moment que tenies 2 fulls o 3 fulls on hi havia subratllat 2 coses o una cosa. O sigui que estaves parlant d'un camp molt, molt acurat. Allò de dir, no estàs parlant no estàs parlant de coses que no eren concretes, no, era bastant. I aleshores, doncs, en funció de lo que diu ell i lo que tu veus, doncs, a mi em sembla que d'aquí, ara mateix hi ha aquests estudis, hi ha aquests cicles, a tu què et sembla? Home, doncs mira, si per la selectivitat... Jo entenc, i ara també recollint-ho diu el José Maria, no? És dir, que clar, que evidentment la formació professional doncs, és un camp molt vàlid, no?
Sí.
El que passa, que home, no, d'entrada no hem de rebaixar, perquè si aquell a un alumne li fa il·lusió treu la possibilitat d'anar a la universitat, doncs escolta, mira,
lluitem,
doncs ja la mateixa
no?
vida,
sí.
La mateixa vida possiblement li farà veure que millor la carrera no l'ha pogut assolir i farà un cicle, però que d'entrar la il·lusió, el que no podem fer, dir, escolta, tu res d'universitari, no.
No.
No, però sí que és cert el que tu dius, que la pràctica, a millor resulta que un alumne fa un cicle i es sent realitzat, és més, que possiblement guanya més diners.
Més diners,
que no, avui
no
parlem de diners,
no?
Però que potser guanyi més diners que un altre germà que ha fet uns estudis i encara jo he estat a l'atur.
Sí, que mai saps on estàs encerrat.
No, però la cosa pràctica simplement és treure el que no i una mica quedar-nos amb allò que possiblement podria servir
molt
per orientar.
Exemples pràctics, agafar una llista, mirar totes les possibilitats, treure el que no. Més opcions així pràctiques. Què podem fer? Anar
als... Veus, fer-ho amb el col·legi. És a dir, no ho dic perquè de vegades hi ha pares que diuen no, doncs, pare i mare tenen que decidir amb el fill o la filla. No, ens hem d'assessorar amb el col·legi. I una altra idea que molts col·legis ja es fa, però bueno, si algú no ho fa i ho escolta, doncs li llanço la idea, que els col·legis es dediquin doncs, a quan arriba el cicle superior de l'ESI, els nanos i nenes de tercer quart d'ESI, portals de professionals de diferents tasques.
D'àmbits, no? Treballadors,
que,
doncs,
fer-los
actius.
Fer-los una xerrada, una professió, explicar-los, doncs mira, tu, la meva feina consisteix en això, per arribar a això... que els nanos vagin rebent inputs de diferents camps, de dir, bueno, veus, una cosa pot ser la teoria que tu penses i l'altra és que t'expliqui el dia a dia el professional que l'està visquent cada dia.
Que estigui treballant del tema, no, perquè millor després...
No, a vegades exalumnes
pot haver gent, gent que ha fet dret, però resulta que no treballa de dret i aleshores no serveix.
O sí, perquè també pot explicar la seva trajectòria, pot explicar com ha redireccionat, que no sempre s'acaba treballant, el que dèiem, del que voldríem.
I explicar-li la realitat, perquè millor... Ara no, però hi ha hagut una època en què la televisió americana doncs fomentava sèries.
De metges, de periodistes.
Tots recordem, I aleshores, la quantitat de gent que va fer dret, quan va veure el Perry Mason en aquella època, no. O d'altres, no estic parlant de sèries concretes.
Sí, home, jo l'efecte CSI mai havia vist tantes criminòlogues.
Per això,
perquè,
dic que a vegades això, que hem de fugir d'aquesta línia, que a vegades presenta en una situació que no és real, o el periodista, tothom vol ser, abans, la Quada Salcedo, etcètera. No?
Home, ara està una mica en hores baixes, el periodisme.
Sí. No, també fugir, del contrari, no?, d'aquests grans cocos, no?, o fantasmes, de dir, no, ara la construcció tal com està, sisplau, no facis arquitectura. A veure, si el teu és l'arquitectura, després ja...
Ja es veurà, no?
Ja es veurà, no? Mm-hmm. Perquè ni les modes pro ni en contra.
Jo posaré un exemple molt directe. La meva filla gran, que està acabant periodisme, quan em va dir fa 3 anys, escolta, papa, que vull estudiar periodisme, dic, bueno, ho tenia molt clar, endavant, jo vaig pensar, benvenida al Club dels Aturats, no? Perquè els periodistes avui en dia...
No, que ara rebrota, sembla...
Aviam, de moment, mira, li queda un any per acabar, vull dir, exactament, i jo la vaig animar perquè era el que ella volia i tal, i mira, i acabarà, i ja veurem com anirà, saps? Però, efectivament, estic molt d'acord amb el que dius, Montse, vull dir, escolta, un té que fer-lo. I fer-ho ben fet, fer-ho a consciència, com deia l'Aureli, i escolta, te'n surts, perquè et busques la vida, potser no comences amb el teu, però acabes reconduint i acabes amb el teu.
I que molts potser acaben treballant de feines que encara ni existeixen, perquè jo quan estudiava periodisme, això de community manager, no sabíem ni el que era, i ara és el que està estudiant tothom. Uh-huh. És a dir, que mai sabem on estarà la sortida. Potser comencen a estudiar periodisme i deriven moltes branques i sí que s'acaba treballant.
No, però ara que es diu periodisme, i podia ser per una carrera, no? Que de vegades hi ha professions i en la gent no ha de confondre una carrera amb una professió, no? Per exemple, el periodisme, per exemple, però d'altres també serveixen, doncs és un ofici. I un aprèn a ser periodista quan escriu molt, quan es fica en una... Quan fa de periodista. Per tant, una bona orientació és aquell que disfruta fent això. A més, farà periodisme o farà història o farà no sé què, però fa après a l'ofici. El que és greu és aquell que diu, no, jo estudiaré periodisme. A mi no m'interessa com funciona la ràdio, jo ni aniré a veure com una ràdio, no m'interessa fer... Ara, jo estudiaré periodisme, com dient, quan tingui la carrera, doncs no tindràs l'ofici.
No vas bé.
Però aquesta idea a mi em sembla que també s'ha de dir, no?
Que ho visquin, també, no? Que siguin mateix, coses, no?, que vulguin treballar-hi d'això.
Marga, tu ens has llançat abans la pregunta de quines coses pràctiques podien fer.
Sí, avui ens deien això, aquesta llista, no? Sí. Què més podríem fer per ajudar els fills?
Jo penso que avui
moments?
Dia tenim un recurs molt a l'abast que és precisament no només els congressos d'educació o salons d'ensenyament, sí, sinó també fins i tot pàgines web que estan especialment dedicades a això. Uh-huh. Algunes vegades les escoles es posen a disposició de l'alumnat i altres vegades són els propis alumnes o les famílies que es poden
que
posar
van, no?,
a recercar i veure una miqueta, no? És interessant veure, encara que diguis, aquesta carrera, amb la vida havia sentit jo que era això, no? Uh-huh. O no és les carreres clàssiques de tota la vida que s'havien sentit. Bé, doncs clar, també el món ha canviat. Doncs,
Seure amb els fills, esbrinem, naveguem una mica per internet, mirem les opcions, perquè és això que hi ha molts estudis nous actualment.
Ja que critiquem lo dolent, també hem de felicitar lo bo. Felicitats i consell als pares que es mirin la pàgina del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que realment amb aquest tema de l'orientació professional està molt ben muntada, perquè agafes el nano, li fa ja d'entrada una bateria de preguntes per orientar-lo cap a quin camp, i en funció de les respostes li obre el ventall d'estudis o de coses adients a el que ell ha contestat. No?
Sí, la web del GenCat.
Sí, sí,
no?
És una web molt ben treballada i molt útil per nanos més desorientats, diguéssim, tot s'ha de dir.
I si ens trobem en la situació, vosaltres que sou orientadors familiars, que sempre treballeu en casos pràctics, a vegades ens fiquem en una situació i a veure com ho resolem. Imaginem que el nostre fill tria una cosa que nosaltres com a pares no ens agrada gens. No és que no li veiem aptituds, és que veiem que té zero sortides. Què? Com l'assessorem? El fem recular, el deixem tirar endavant, que estiri a la piscina? Perquè pot ser que ens quedi aquesta sensació de s'equivoca, això no li anirà bé... imaginem que tria, no ho sé, jo ara penso en el meu cas, que quan vaig dir que faria història de l'art, els meus pares van flipar una mica, que volien que fes doncs, magisteri o una cosa amb més professió que en una carrera tan teòrica. Els seguim animant a que tirin endavant o els orientem perquè ho redireccionin?
Jo decididament penso que els deixem anar.
Els deixem anar?
Sí, jo crec que sí. El consell sempre pot estar amb més mà esquerra, amb mig mà esquerra, parlant clarament amb ells, mostrant-los coses que es puguin obrir els ulls, si cal, però sense tensions i sempre respectant la llibertat.
Sempre respectant. Si els veiem preparats, endavant, no?
Totalment d'acord. Ja, vamos, et posaré un altre exemple. Jo en tinc un que vol ser guarda forestal.
Tela, eh?
Vale? I
també
està,
flipant,
i està no? l'ESO, eh?
Per quina raó, que ho va explicar?
Bueno, perquè, sí, perquè li agrada la natura.
El bosc.
La seva vida és estar... O sigui, aquest nano el tanques en un despai i diu, jo vull la natura. I, bueno, jo li animant, a més, és un nano que de petit, és el que deies tu de les butxaques, pues sempre va amb bitxitos, amb històries. O sigui, aquest nano té que anar per aquest camí. Dic, ara, bueno, plantejam-nos el batxillerat, tens 2 anys més per pensar-ho, endavant, jo t'apoyo, anem mirant, anem buscant, busca a l'estiu feina de coses
de
jardineria,
de tal. No?
Anem preparant el camí perquè facis això, però, home, però també a la vegada vés-te formant i donar-li una miqueta més de temps.
Està molt bé aquesta idea però que l'estiu el fiquis ja.
Jo estic convençut que aquest no canviarà d'idea perquè l'estiu buscarem algun lloc i sortirà encantat, m'entens? Però, bueno, una miqueta el que dèiem, respectar-li la llibertat totalment, jo crec que sí. Ara, ajudar-lo a que decideixi ben decidit, que no sigui una idea d'aquelles, ja ho veus tu, si és una bogeria d'aquelles o si és una
cosa,
no,
una cosa temporal o que s'hi comporta. Montse.
Sí, jo crec que tots veiem que els fills se'ls ha de posar metes altes, però no cal que siguin les nostres metes.
Molt bé.
És a dir, que no sigui la carrera que jo hagués volgut fer i per circumstàncies de la vida vaig acabant-ho fent. Uh-huh. No? O que és precisament la meva, que m'encantaria que ells tinguessin, m'estic projectant en ells, no?
No, deixa'm insistir en això, perquè és que, aviam, és un exemple poder tonto, però hi ha molts pares que acaben amb aquest parany que també comentaves tu, Aureli. És a dir, jo de vegades vaig a veure nanos que han tingut els meus amics, no? I estàs allà al vidre de l'hospital i el pare li està ensenyant a l'avi, mira, és aquest, serà arquitecte. I el nano no ha nascut amb aquell que diu encara, té hores de vida. Ojo, perquè hi ha molts pares amb aquesta dèria de dir... El que jo no he lograt, que ho logri ell, o ja que tinc jo el despatx muntat, que treballi amb mi, no?
Aquesta dèria hi ha altres, que hi ha nens que acaben de néixer, ja són socis del Barça.
No
pobre!
Tema, que això, avui ja està esgotat.
Ja l'hem tancat, aquest tema.
Potser ja no serà ni futbolero, pobre, ja també té l'etiqueta, eh?
Una altra cosa, Joan Maria, és que les persones, a part de genètica, també tenim el que vivim. És a dir, el nen que ha nascut a la ferreteria, als 13 anys no cal que li parlis res, perquè s'ho sap tot, no? I el que ha crescut a la botiga de fruit el mateix, o sigui, sap tot sobre el negoci.
I si voldrà, continuarà amb el negoci familiar, però si et surt un nano que diu, escolta, jo no
vull saber res,
el negoci
no?
familiar, pues no passa res, el món no s'acaba, endavant, nano.
Deixar-lo una mica de llibertat de decisió.
I una mica per no dramatitzar, encara que sigui insistir en la mateixa línia, perquè malauradament és que estiguéssim dient coses contradictòries, anem amb la mateixa línia, no? Però, vull dir, tal com estan les coses... La cosa vol dir, el món s'accelera molt, vull dir, el que avui serveix, dintre 4 o 5 anys deixa de servir. Possiblement no és exacte, així amb totes les previsions.
No, però sí que ens hem
però
d'anar formant.
Va molt ràpid. Uh-huh. Aleshores vol dir, dius, bueno, és que ens equivocarà, escolta, tu, el que és important és un bon background. Que faci, quan, torno a repetir que faci molt bé el que fa, però bon background vol dir, bueno, s'ha de parlar anglès, bueno, s'ha de treballar en informàtica, has d'estar al dia, has de saber escriure molt bé, has de saber parlar molt bé, és que
de saber tantes coses, que s'ha de ser
però
molt complert
que,
en moltes coses.
I això fa que, com que això és tan ràpid, la persona que realment té aquest background, és una persona, després té la possibilitat, és més, jo diria que es podria resumir una frase. Un alumne, dic alumne perquè estic pensant en mentalitat de professor, que tu el formis, uns pares, que formin uns fills, amb la mentalitat de preparar-lo per poder-se desenvolupar davant del canvi, és un alumne que està molt ben preparat, perquè haurà de canviar. O sigui, aquesta persona que ha entrat en una empresa i es jubila en aquesta empresa no tornarà a passar mai a la vida. Bueno, no l'empresa, la feina. O sigui, abans hi havia un senyor que era torner i es va jubilar de torner de primera
sí,
segona,
sí.
De passar.
Ara és més canviant.
Bueno, doncs aquest torn ja no es fabrica, això no existeix. Per tant, aquesta idea de preparar pel canvi, a mi em sembla que això ens dona més pau. Per què? Uh-huh. Perquè no és tan immediat. Dius, és que m'equivoco. Bueno, no et preocupis, canviarà això.
Efectivament, hi ha coses bàsiques que és dir, i jo ho sento discrepar perquè ho dic, ara hi ha pares que diuen no, el meu fill que no estudi anglès, que estudi xinès, que és el futur.
No,
jo ho respecto,
també, jo crec que
però jo diria
clar,
que primer l'anglès i quan domini l'anglès que estudi el xinès.
Bueno, l'anglès com a llengua
exemple,
base i
exacte,
després afegir-me.
Jo penso que és una cosa l'anglès, com molt bé deia l'Aurel, que aviam, és imprescindible vagis a fer el que vagis a fer, amb la qual aquest potencial l'han de tindre.
Sí, aquest anglès, aquesta informàtica que sempre pensem que són com una base, no? Que són com una eina, és el bolígraf d'avui dia, ja, no? Però una mica el que ha dit l'Aureli, no? L'lectoescriptura, l'expressió oral, no dubtem que tant un professor universitari com un bon comercial necessitaran parlar bé, expressar-se bé, ser assertius, tenir capacitat de convenciment a les altres persones. I jo per això penso que una tasca que ja ens podem imposar als pares des d'aquest mateix moment, des d'aquesta mateixa tarda, és potenciar tant les activitats escolars relacionades amb les llengües, amb la lectura, com les extraescolars també, en el que tenen doncs, de treball d'equip, en el que tenen doncs, de capacitat doncs, de posar-se davant d'un escenari i parlar a un públic. Totes aquestes coses que no són com les matèries habituals d'un pla d'estudis, però que són tan imprescindibles.
Parlar amb propietat, escriure bé.
Efectivament, per poder-se moure avui dia.
La Montse Fabré ens fica deures als pares, és a dir, que no només els formem a l'escola, sinó que parlin amb propietat, que llegeixin molt, que sàpiguen treballar en equip, no? Hi ha moltes coses.
I uns altres deures. Aquests són deures que els posem en vers ells.
Tancaran l'emissora si tens deures tant.
No, perquè ja ho saben que ho fem amb molt bona voluntat.
Sí, és un programa d'orientació, clar.
Amb ganes d'ajudar les famílies. Tant de bo poguéssim estar colze amb totes les famílies que tinguessin un problema, no? Doncs no només deures envers ells, sinó envers nosaltres mateixos. Com valorem nosaltres les professions? Què centren els nostres nens a taula quan estem parlant de la nostra feina? Què estem dient? Que tant de bo ens toqués la loto? O que ve aquest problema professional que hem tingut? Com l'hem solucionat? Un exemple d'alguna persona que ens ha explicat una anècdota divertida o engrescadora.
Sí.
De la seva feina, o sigui, com estem valorant les professions, no ja en les carreres, sinó les professions en el nostre àmbit del dia a dia. Ells tenen una idea positiva del que és el món del treball o estan pensant, el dia que jo acabi la universitat, quines poques ganes
de treballar, perquè ara
és
quin ambient, no?
És una broma contínua, un passar-s'ho bé amb els companys i quan entri, ja veuràs quan entris al món laboral, ara passa-t'ho bé, ara...
Aprofita, no?
Si faltes una classe tampoc passa res, ja veuràs el dia que treballis.
Sí.
No tindràs quasi més vacances.
Vacances, no? Que també sempre els hi recordem. Clar. Aprofiteu ara, que n'hi ha moltes.
Clar, jo crec que hem de donar una miqueta una visió més positiva, no?
De la feina molt i del dia a dia.
Molt important, això, molt important. I sobretot la mica d'obsessió que hi ha, ara ho dic perquè que jo, que per altres motius tinc contactes amb nanos de batxillerat, ho notes, eh? O sigui, a les cases només estem parlant de diners, eh? Ojo, perquè llavors el que estem creant amb els nostres fills és dir, xato, l'únic important són els diners, amb la qual busca algú que guanyis molts diners. No, senyors, l'únic... Els diners són necessaris per viure, evidentment, però l'important no és això, eh? Llavors ens estem equivocant si anem per aquest camí.
Sí, però ells ho diuen, és que això no té sortides, que amb això no em guanyaré la vida. O sigui que ja tenen el que ens deia la Montse, tenen etiquetades, segons el que han sentit a casa, algunes professions. Acabem amb, també enllaçant una mica el que deia l'Aureli, també que parlàvem del canvi, de que han d'estar oberts a canviar d'empresa, a seguir-se formant. Imaginem, ja per anar concloent la tertúlia, que un alumne que tota la vida ha volgut, no ho sé, m'ho invento, estudiar psicologia, arriba a psicologia, faig les assignatures, faig el batxillerat, i arriba la nota i no té nota per entrar a psicologia. Com l'ajudem en aquest fill que s'ha quedat a les portes d'una idea que tenia consolidada des de que era potser ben petit? Què fem?
Això és molt complicat, eh?
És molt complicat.
Molt complicat perquè la realitat és la que mana.
Sí, sí,
no?
Està clar.
Pot haver-hi una carrera paral·lela que li pugui servir, no? De tota manera, jo no és que vulgui... És que hi ha coses que... Hi ha imposicions que no pots fer res, No desmoralitzar-lo, m'han sentit que a vegades un resulta que vol fer psicologia, però si fa uns estudis paral·lels, millor resulta que arribarà al mateix lloc per un altre camí. Vull dir que segurament, no, clar, la llei és la llei, no, jo no la puc canviar, no? Ara una cosa que volia dir que em sembla que pots ajudar, no? I és el gran bé que pot fer amb un nen, amb una nena, el parlar amb persones concretes de criteri. O sigui, a vegades les persones necessiten motivació. I jo, a mi personalment, i a molts alumnes, els hi ha anat molt bé dir, mira, parla amb aquesta persona. El bé que fa, converses amb una persona que viu, que és apassionadament la seva professió, i que té maduresa, i que té criteris, i com de vegades una modernitat diu, això és el meu, perquè m'ho han venut bé. I a vegades, què mal fa una persona segons com parli de la seva professió. Per tant, si detectem que hi ha una persona que li pot fer bé, això fa molt bé. I com a mínim hem de sospitar que algun tutor, que algun professor del col·legi
si no és exactament igual el que he dit jo, millor té aquestes característiques. I dius, caram, si parles amb, parla amb aquesta persona, possiblement et donarà criteris.
Un tutor o algú proper, no? Algú que ho vegi des de fora, a vegades, no? Eh? Que els
perquè, expliqui. No, ho dic tenint en compte l'alumne. A l'alumne li falta aquesta manca de seguretat que li dona la persona gran.
Escolta, una,
saps
una...
què et dic? Que tal? I això l'ajuda.
Una idea per aquesta psicòloga que no ha entrat.
Que no ha entrat, pobra.
Aviam, adolescents, nois, no us deixeu vèncer pel sistema. És a dir, si el sistema està muntat de manera que tu no has pogut entrar, el que no es pot fer és defallir, perdre un any o no. O sigui, molt bé ho deia l'Aureli. Busquem una paral·lela, que pot ser pedagogia, pot ser no sé què, anem aprofundint, anem a buscar el camí i entrem per una altra banda. Uh-huh. O anem a trobar-nos a mig camí per una altra banda. Però que ningú ens faci treure la il·lusió i si hem de lluitar més, però endavant, eh?
Arribar-hi, no? Tirar la tovallola a mig camí ni parlar-ne d'això. Molt bé. És que suposo que també aquell any es pot omplir d'altres maneres, el que deia, o fer idiomes, o fer voluntariat, o viatjar més. No? Tenim aquesta obsessiva preocupació per la titulitis, encara? O sigui, veiem que si no entrem és perdre l'any? No sé per què hi ha aquesta sensació de que perdem l'any quan podem fer altres coses, potser, no?
No, i que de vegades es proposa com l'objectiu de la vida, no? A vegades és un senyor que és, com el seu objectiu es treu unes oposicions, bueno, però està molt bé que sigui un objectiu, però no és l'objectiu. Jo he conegut gent, al mateix pensant amb algú, que realment va acabar malament, vull dir, va tenir problemes de pressions i tal, perquè el seu objectiu era treure'ns oposicions. Li van suspendre 2 anys i aleshores és un objectiu, no és l'objectiu. Jo crec que aquesta serenor també s'ha de donar. El que passa que ara estem parlant d'alumnes de segon de batxillerat i segurament no estan amb això.
Segon de batxillerat, quart d'ESO, que també es troben a vegades amb aquesta...
Però no és el tema, no? Però sí, jo insisteixo, dic, amb aquesta visió més de conjunt, no veure-ho tan dramàtic com dient ara te la jugues, nen. És que si no guanyes aquest partit, baixes a segona o no puges a primera o resulta que el que sigui. No estem parlant de... No, és una decisió important, però que si ho fas bé, això segurament es vindrà amb un bé en un moment determinat.
Sí, però sí que ho veuen, com ara, com una cosa molt decisiva.
Però
és
aquesta
serenor
també algú els hi ha de donar, perquè ells potser no ho veuen. Uh-huh.
Molt important, doncs, que els pares siguin serens, no? Que transmetin la calma i que no manifestin també pressió o nerviosisme en aquesta situació.
Normalment manifestant aquesta pressió, la reacció natural d'un adolescent és que vol fer exactament el contrari. És a dir, si tu li volies donar un bon consell, mira la manera com li dones, perquè si no li dones de la manera adequada, segurament no l'agafarà. Jo amb aquesta persona, a més del anar per una altra banda, replanteja't, no tiris a tovallola, també li diria que molt més important que facis el que t'agrada és que t'agradi el que faràs. És a dir, que si ara mateix no fas això, estaràs fent una altra cosa, però que potser fins i tot dius, doncs, quina sort.
Quina sort he tingut,
sort he tingut.
Això passa molt, em sembla, també.
Per circumstàncies X vaig acabar fent una altra cosa i ara he descobert que és el que m'agradava. Per tant, posem-hi aquest increment nostre de dir, no?, aquesta aptitud, aquesta una miqueta, doncs, bon saber fer, no? No estic fent tant el que m'agradava, però m'està
potser,
agradant el que
sí,
faig.
Sí, potser ho disfrutaré igual.
Ho disfrutaré igual, descobriré coses noves i la vida és molt llarga, doncs, ja hi tornaré. No?
I gent quanta nova, gent, i oportunitats noves.
Quanta gent torna a la universitat a una segona carrera o a uns altres, no? O una altra ampliació o concreció de la feina que has fet, doncs per una altra via. Ja, no sé, no ens tanquem les portes, ni tampoc mentalment. No?
Seguir-se formant per adaptar-se una mica a la situació actual.
El camí és llarg, caminin per on caminin, nosaltres el que hem d'estar és a darrere donant suport i animant a que segueixin caminant.
Molt bé. Carai, animem-los a que segueixin caminant. Home, també em deien, hi ha fills rodons que roden sols i fills quadrats que has d'empènyer-te una mica, però arribar a la meta amb més empentes o menys arribaran.
Amb els quadrats els llimes una miqueta les puntes i els tornen rodons, tu.
I ja aniran girant i ja arribaran, no?
Sí, i també hi ha rodetes que es poden posar sota.
Exacte, molt bé.
Sí, que arribaran tots, no? Tots que tinguin les millors opcions. Se'ns acaba el temps de la tertúlia. Des d'aquí volem animar a tots els alumnes que s'estan preparant ara per la selectivitat, que estan acabant el batxillerat i es troben en aquest moment, i sobretot animar els pares que la veritat és que ho pateixen tant o més que ells. És a dir, que els nerviosismes de que tot vagi bé i que tots els fills puguin accedir als estudis que volen, doncs ho pateixen famílies i alumnes. Moltes gràcies per les vostres aportacions, la veritat que ha estat molt pràctic tot el que ens heu dit i suposo que tots els nostres oïdors ho hauran gaudit igual que ho he dit jo. Moltes gràcies a la Montse Febrer,
gràcies
en Josep Maria Dell, bona tarda, i l'Aureli Villar, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda. Do you ever feel
Recte final del programa i avui encarem l'entrevista amb la Damaris Gonzalo. Ella és llicenciada en Humanitats i també s'ha format en el camp del màrqueting i el comerç. Actualment és la cap del Servei d'Informació i Admissions de la Universitat Internacional de Catalunya. Per tant, ella orienta molts estudiants i ens explicarà com els ajuden a preparar-los per triar els seus estudis i fer aquest pas cap a la universitat. Damaris Gonzalo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs avui estem parlant d'orientació professional dels fills i com a cap del Servei d'Admissions d'aquesta universitat, de la Universitat Internacional de Catalunya, ens agradaria saber una mica les inquietuds que manifesten els alumnes i les seves famílies quan s'informen sobre la seva arribada a la universitat.
Bueno, la veritat és que et pots arribar a trobar una miqueta de tot, no? Perquè cada promoció, cada any, els alumnes de cada promoció són diferents. Uh-huh. Llavors et pots trobar amb alumnes amb una marcada vocació, no?, des de ben petits, que saben perfectament què és el que volen estudiar i com ho volen estudiar, uh-huh. I després també et trobes amb un altre ventall d'alumnes que encara no tenen clar cap a on decidir-se, no?
N'hi ha molts d'aquests, no? Suposo encara de que no.
Sí, la veritat és que n'hi ha uns quants. Nosaltres, sobretot, notem en l'àmbit més vocacional, notem que els alumnes tenen clar, per exemple, com volen estudiar medicina, uh-huh. infermeria, odontologia, fisioteràpia, arquitectura, no, que són carreres molt vocacionals, uh-huh. però després també existeixen carreres que són, diguéssim, més generalistes, i aquí és on comencen a haver una miqueta més de dubtes. No?
Més dubtes, no?
Sí.
Clar. Sí, sí, sí. Home, imagino que un metge pues, potser sí que ho ha vingut recordant tota la vida, o també la seva nota d'accés, per tant, ha de ser més alta, de tenir una vocació ja més clara, sí. I altres. I aleshores, quan arriben a la vostra universitat, qui té més inquietuds, els alumnes o els pares?
Pues jo et diria que una mica dels dos, una mica dels dos, perquè també et trobes amb pares, no?, que si no han tingut altres fills amb edat universitària, doncs també s'enfronten o es troben amb un món que és completament nou per ells. Llavors, bueno, hi ha vegades que trobes que els pares et demanen inclús encara més informació que els fills, i hi ha vegades que són els propis fills els que et manifesten doncs, que no tenen clara la carrera, que no tenen clara la universitat, i llavors, en aquest sentit, doncs, nosaltres procurem assessorar-los i informar-los, però d'una manera molt personalitzada, perquè cada persona és un món, i cada alumne i cada família doncs, té les seves necessitats i les seves inquietuds.
Sí, sobretot l'orientació és en aquests que no ho tenen potser tan marcat, no? Sí, que volen alguna cosa més generalista,
sí,
potser.
Sí, nosaltres sempre els diem, sobretot, bueno, a part de fer les sessions que et comento, personalitzades i d'assessorament, que intentin nodrir-se de tot el que puguin, no? Que vagin doncs, a les sessions informatives, que bueno, nosaltres són accions que fem cada any, no? Sessions informatives, xerrades a les escoles, al Saló de l'Ensenyament...
Portes obertes, parlin... vols dir, no? Exacte. Que feu sessions de portes obertes on ensenyeu
exacte.
La universitat...
Exacte, exacte. I que si això encara no és suficient, doncs que intentin parlar amb les persones que tenen al voltant i que els hi són més properes, no? I que els coneixen molt bé, els pares, els professors, inclús els amics, perquè aquestes persones, igual amb una ullada des de fora, no? També els poden orientar i els hi poden dir, ah, doncs mira, jo et veig, ets un bon comunicador, doncs et veig en aquesta carrera o en aquesta altra. Vull dir, bueno, hi ha diferents opcions i alternatives, sí.
És a dir, que es deixin assessorar també per la gent que millor els coneix a vegades,
sí,
no?
Sí, això és una molt bona opció, sobretot quan un està una mica perdut i no sap per on sortir, no?
Hi ha algunes carreres ara que estiguin més de moda? Perquè dèiem a la tertúlia, doncs potser amb la crisi de la construcció doncs estan una mica desencantats amb arquitectures o carreres més així i ara tiren tots doncs, més cap a coses de comunicació o bé de... no ho sé, eh? No sé si hi ha alguna carrera que ara estigui més demandada.
Mira, sí, la veritat és que el tema de les carreres, encara que sembli estrany, però també va per un tema de modes, no? Llavors, bueno, nosaltres sí que, bueno, la carrera que està més demandada i que és estrella és medicina, no?
Medicina està al top encara, no?
Sí, medicina encara està al top. És una carrera que, bueno, doncs, cada any ens trobem amb moltíssimes sol·licituds. Ara mateix també tot el que és direcció i administració d'empreses... Dret, per exemple, són carreres que... i el món de la comunicació, evidentment, sobretot el món de la comunicació i de les noves tendències digitals, no? Això és un món que s'està renovant i que està agafant molta força i molta potència i, bueno, i en definitiva...
Es volen formar en això també perquè és el que coneixen, xarxes socials, màrqueting, publicitat...
Sí, és
no?
un món que amb ells, els alumnes i els... Sí, els alumnes de 18 anys els hi és molt afí, no? Perquè ells pràcticament han nascut dintre d'aquest món, dintre d'aquesta era digital i, per tant, se senten molt còmodes i, mira, el món va justament cap aquí, no? Per tant, és una molt bona oportunitat per ells, també.
I les humanitats, que les tenim en crisi, o no?
Mira, et donaré una alegria.
A veure.
Perquè les humanitats les hem tingut en crisi durant un període sí. bastant llarg de temps, però estan reflotant. Estan reflotant. I mira, jo estic molt contenta perquè jo sóc humanista
sí.
i m'agrada molt la idea de que per fi no es doni valor a el que és la cultura i tot el que és el món que envolta les humanitats, no? Que en definitiva és un món molt interessant, molt vinculat a la persona, molt vinculat a la societat i que pot aportar moltíssim a qualsevol de les feines que després un pugui desenvolupar en el seu futur professional.
Sí, a més que pot complementar, no? Es pot ser economista
i
a més tenir aquesta vocació, doncs, sí. més de lletres, de cultura...
Per suposat, de fet, mira, nosaltres l'any passat vam llançar una mica amb aquesta idea, perquè ens donàvem compte de que les humanitats no és perquè sigui una cosa certa, sinó perquè sembla que sigui així, no? Era una carrera que no oferia sortides professionals d'una manera tan segura com podia ser un ADE o com podia ser
un
dret.
Sí, no veus tan clar quina professió faràs, no?
Sí, sí, això és fruit també doncs, d'una carrera relativament nova i d'una mica de desconeixement. Però el cert és que és una carrera amb moltíssimes sortides professionals. Ara bé, l'any passat vam decidir llançar una sèrie de dobles titulacions en humanitats. Humanitats més dret, humanitats més administració i direcció d'empresa, coses, i la veritat és que t'he de dir que ha tingut una molt bona acollida.
Clar, perquè complementa, no?, aquesta part de la persona.
Exacte, exacte. És a dir, dona la part de coneixement i la part, diguéssim, de seguretat, de que, bueno, doncs el meu fill o filla, no?, tindrà un títol amb moltes possibilitats dintre del mercat, però a més et dona aquesta formació complementària en l'àmbit de la persona, que és fonamental.
Molt bé. I quan arriben els alumnes, que comencen el primer any, els veieu que estan preparats? Quines mancances noteu en els alumnes que encara han ara l'inici a la universitat? Venen preparats del batxillerat o caldria reforçar alguna cosa?
Bueno, jo crec que sí, que venen a nivell de coneixements, solen venir bastant preparats del batxillerat. Sí que és cert que, bueno, que hi ha diferents tipus d'escoles, diferents tipus de batxillerat, i una mica quan arriben aquí et trobes en diferents nivells, no?, per dir-ho així, però tots han superat el batxillerat, tots han superat la selectivitat, per tant, a nivell de coneixements estan bastant alineats. Sí que notem una mica més de diferència amb els idiomes. Hi ha nanos, per exemple, hi ha alumnes que venen d'escoles on l'idioma, l'anglès o altres idiomes estrangers són molt importants, són molt importants, i per tant veus que hi ha un nivell bueno, més alt, i en aquest sentit ho salvem, doncs, d'alguna manera agrupant-los per nivell d'idioma. I després on sí trobem que, bueno, doncs que s'ha d'anar millorant mica en mica és amb el tema de una mica les habilitats i les competències que tenen, no? També és cert que s'enfronten a un món nou, no? La universitat no és l'escola. Nosaltres som universitat privada, per tant, es podia entendre que som una mica la continuació de l'escola.
Les escoles d'on venen, sí.
Sí, però també és cert que ells han de comencen una nova etapa de la vida, han de començar a ser una miqueta més responsables, i bueno, i en aquí doncs clar, es troben que no estan tan protegits, i en aquest sentit hi ha una mica, no, de desorientació. Ara també et dic que s'adapten ràpid.
Val, o sigui que han de volar del niu, al principi estan una mica més inestables, però després ja van agafant una mica embranzida, suposo, no?
Sí, exacte, i després, bueno, els que veiem que, escolta, que no acaben de sentar-se o no acaben d'orientar-se, doncs el nostre servei d'assessorament i coaching se sent amb ells, i llavors fa les sessions que faci falta per ajudar-los una mica més a integrar-se i entrar en aquesta nova etapa que és la universitat.
I que sortin el més preparats possibles.
Sobretot, el més preparats possibles a nivell professional i a nivell personal, sí, sí.
Imaginem que ara ens està escoltant algun alumne que està ara fent segon de batxillerat i està encarant la recta final del curs, potser encara no ho té clar, encara no ha fet la selectivitat, no sap quina nota, on accedirà. Quin consell li donaries?
Doncs mira, jo li diria, sobretot, que ara se centri en el batxillerat i la selectivitat.
Val.
Això és el primer, no? Perquè això són proves que s'han de superar, i que bueno, vull dir, un cop superades aquestes, ara, en aquestes alçades, després ja tindrem temps de veure quin és el ventall d'opcions, no? Perquè, bueno, per sort, doncs ara, després de la selectivitat,
es pot encara modificar,
tenen
alternatives. No? Encara? Sí,
exacte.
Sí, sí.
Exacte. I després, bueno, doncs jo aconsellaria que anessin, doncs, a les sessions informatives que es realitzen a les diferents universitats, que truquin, que s'assessorin, i també que mirin una mica endintre i que pensin com es veurien dintre d'uns anys, no? És a dir, com els agradaria veure's dintre de 6 o 7 anys, no?, quan s'imaginen en el món laboral.
De què els agradaria treballar, on creuen que estarien més còmodes...
Sí. Perquè és molt important que ells també facin una cosa que sigui afí amb ells i que els agradi, perquè en definitiva han de passar 4, 5 o 6 anys estudiant, aprofundint en uns coneixements d'una carrera en concret, i després normalment treballes en relació amb la carrera que has estudiat,
sí.
I per tant, home, l'ideal és que això t'agradi, no? Perquè li dediques moltes hores i, a més, si t'agrada, doncs
es passa
millor. Una mica tot. Exacte, no? D'alguna manera, quan tu fas una cosa que t'agrada, doncs li aportes un valor afegit, no? Que surt així. Doncs, bueno, aquest seria
el consell,
seria
és a dir,
el consell
que pensin una mica en el que els agradaria fer d'aquí un temps, on es veuen ells treballant, i que ara, sobretot, se centrin en fer bé el final de batxillerat i la selectivitat.
Sí,
no? Tenir
sí.
un bon resultat, això seria el consell que donaríem als alumnes. I a les famílies, que potser a vegades estan més angoixades que no pas ells.
Sí, les famílies, pues, jo els diria que tranquil·litat, que sempre hi ha opcions, sempre hi ha sortides, que tranquil·litzin a l'alumne, perquè per ells és un moment molt dur, s'hi juguen molt,
Sí, potser és el més dur, acadèmicament, sí, aquest, el moment d'acabar batxillerat, sí, i la inestabilitat de no saber què passarà.
Sí, per ells, realment, sobretot per als alumnes que són molt responsables, que treballen molt, és un moment en el que pateixen, realment es pateix, perquè si juguen, bueno, es juguen al batxillerat i després es juguen al poder o no entrar a la universitat.
A la seva il·lusió,
no,
potser, sí, sí,
clar,
sí.
Llavors, bueno, ells estan angoixats. Per tant, jo, els pares, el que els diria és tranquil·litat, opcions sempre en tenim, i sobretot recolzar els fills, no? Això no vol dir que es relaxin, ni molt menys. Vull dir, nosaltres sempre diem que els alumnes han d'estudiar fins al final i que aquest no és el moment per relaxar-se, sinó tot el contrari. Però, bueno...
Exacte, és que el que diem, no? Això és una marató, ha durat 6 anys, ara sí que és el moment de l'esprint final i per molt cansats que estiguin, doncs han de donar-ho tot aquests dies,
sí,
no?
Sí, tant sí, val la pena, val la pena. És l'últim esforç i després ja està.
Molt bé. Doncs, Damaris Gonzalo, moltes gràcies per aquestes paraules. Amb les
gràcies
paraules de l'orientadora i la que fa el Servei d'Admissió i Admissions de la Universitat Internacional de Catalunya, ens acomiadem. Moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat i ens retrobem la propera setmana aquí a Ràdio Estel, al programa Paraules d'Amor. No hi falteu.